Molt bona tarda, senyores i senyors. Us saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars La Marina al Walter Center de Barcelona. Estem a punt de començar una nova edició del Converses, com tots els dissabtes, en companyia en aquesta ocasió del Daniel Arasa. Molt bona tarda, Daniel, benvingut.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, benvingut també, Salvador.
Bona tarda.
I aquest dissabte, nosaltres, un expert en el món de la literatura i de la cultura, el Sergi Dòria. Molt bona tarda, Sergi. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me i bona tarda.
Hem convidat el Sergi Dòria perquè la convidada d'aquest dissabte és una convidada excepció en el món de la cultura i de les lletres, és la senyora Carme Riera. Molt bona tarda, Carme,
molt
benvinguda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Molt bé. Un petit detall, si t'atances una mica més al micròfon, els oients t'escoltaran molt millor, que és el que ens interessa tots plegats, que la gent pugui escoltar a la perfecció tot el que ens explicarà la senyora Carme Riera. Ella és escriptora, és acadèmica de la Real Acadèmia Espanyola i com a escriptora que és, acaba de publicar un llibre. Avui estem nosaltres per presentar aquest llibre, per explicar-lo com l'ha fet. És un llibre que a dia d'avui, que porta un mes al mercat, senyora Riera?
Crec que no, penso que va sortir el dia 3, avui
dia 3,
és 20 i...
Bueno. Sí, bueno, sí, bueno,
24, estem ja... 20, no ho recordo.
Estem ja pràcticament un mes del llibre. És una biografia de Carme Balcells, tota una, en fi, un mite del món de la literatura i de la cultura a Catalunya i a la resta d'Espanya. El llibre es diu Carme Balcells, traficant de paraules. Com et deia, fa poques setmanes que està a la venda i és un... Jo no sé si estàs impactada, Carme, si em permets que tutegi. Sí, no? Aviam, estàs impactada de l'èxit que està tenint el llibre, Carme, o què?
La Carme Balcells era un personatge extraordinari que jo crec que ha deixat una empremta realment magnífica en el món de les lletres com a agent literària i sobretot com a persona que defensava aferrissadament els drets d'autor. Aleshores, jo espero que la biografia d'aquest personatge pugui interessar a molta gent.
Aviam, traficant de paraules, per què això, traficant de paraules? Explica'ns.
Traficant de paraules, perquè ella deia de si mateixa que era una traficant de paraules, a vegades deia que era una dona de paper, a vegades deia que ella simplement era una administradora dels negocis, dels escriptors. Però a mi això de traficant de paraules m'agrada, perquè a mi traficant no té un sentit valoratiu d'aquell que trafica en matèries dolentes com seria traficant d'armes, no? Sinó que traficant de paraules vol dir que té un tràfic de paraules, que era el que ella era. I sobretot ella traficava amb els números, però clar, traficant de números no hagués estat un bon títol.
No, però ho feia bé, això dels números. Ja en parlarem, Carme, al llarg del programa. Aviam, és una biografia molt documentada. Es nota que la coneixies bé a la senyora Balcells, molts anys al costat de la senyora Balcells, no?
Sí, crec que em va trucar l'any 78. Jo havia publicat el 75 de Deja mort la mar com a penyora, o potser una mica abans, el 77. I em va demanar si volia que em representés. A mi em va fer una il·lusió enorme perquè jo en aquell moment doncs, no, això dels agents literaris gairebé no sabia
què era. No,
és que no sabia què era. Jo era molt, molt joveneta i havia publicat només doncs, uns llibrets de contes, el Tadeix Amor, la marca Mapanyora i Jo post per testimoni i les gavines, i em va sobtar moltíssim que ell es pogués interessar per mi, perquè jo sí sabia que era la gran agent de García Márquez o de Mario Vargas Llosa o d'altres autors doncs, sumament importants.
Jo parlava que és una biografia molt documentada, es nota que has treballat i que la coneixies bé. Has tingut dificultats en accedir a molta documentació per fer el llibre, Carme?
Sí, he tingut dificultats perquè aquest llibre va començar fa 5 anys, per tant el van agafar les dues pandèmies, és a dir, els dos, i vaig poder anar poc a Alcalà, on hi ha el gran arxiu, i vaig anar suficientment, però després es va tancar. Però sí vaig poder mirar tot l'arxiu Balcells, que són 150 caixes plenes de documentació, que em van ajudar moltíssim, no? Perquè una cosa era les que jo podia doncs, pensar o datar o amb entrevistes a molta gent, i l'altra la documentació, que això sempre és molt important.
Més records de cap que de documentació, Carme? Com és?
Les dues coses. Hi ha molts aspectes personals meus. La primera ratlla del llibre diu Carme Balcells em va canviar la vida, i és veritat, com a tant altres escriptors, però per un cantó hi ha els records d'ella, tota l'explicació en certa mida de la relació que jo vaig tenir amb ella durant 40 anys, però per altra banda també la documentació. Jo crec que una biografia sense documentació, sense que tu posis a peu de plana d'on has tret aquella referència, té poc interès.
Té poc interès. Molt bé, senyors, micròfons oberts per preguntar a la senyora Carme Riel que us interessi. Sergi?
Començo?
Sí, Sergi Salvador, vinga.
Carme Balcells comença, curiosament...
Un editor,
el Carlos Barral, li demana que representi els autors i al final ella hi diu, si jo represento els autors, aniré en contra teu, no? Aquesta és la funció de l'agent literari. M'agradaria que la Carme expliqués una miqueta la funció de l'agent literari i com la Carme Balcells va anar més enllà de ser un agent literari perquè tothom li digués la mamà grande, no?
Un agent literari, ell ho deia molt bé, és un intermediari entre els autors que representa i els editors. Aleshores, ella quin paper ha de fer? Ha de fer sobretot el paper de defensa dels drets d'autor, és a dir, dels seus autors. Però clar, quan ella comença, aquests drets d'autor són una mica doncs, difícils de concretar. No? Hi ha autors que tenen uns contractes amb els editors absolutament draconians, com per exemple autors de Barral, de Carlos Barral. Carlos Barral se'n dona compte d'això i en el cas, per exemple, de Mario Vargas Llosa considera que té raó Vargas Llosa i que no pot tenir un contracte de per vida. La Carmen el que fa és posar un termini temporal en els contractes i els contractes, en lloc de fer-los a l'editor, com a vegades passava, els fa ella. És a dir, l'agència fa els contractes, per tant, posa els terminis, posa si allò també cedeixes els drets audiovisuals, els drets de cinema, per quants anys ho cedeixes, a quins països ho cedeixes, cedeixes les traduccions o no, és a dir, posa realment les coses en el seu lloc. I a partir de Carme Balcells, o de Carmen Balcells, perquè ella deia que el seu nom era Carmen, com en català doncs ja sabeu que fins i tot el Pau Casals no era Pau Casals, era Pablo Casals, és a dir, ella reivindica sempre el seu nom de Carmen, no volia que li diessin Carme, doncs la Carmen Balcells canvia les regles de joc. Això en un primer moment, però en un segon moment, amb la clàusula Balcells, fa que no haguem de pagar doncs, a Hisenda d'una sola tacada, sinó que els diners cobrats per un anticip o per un avançament, més ben dit, o per un premi, es puguin pagar en diversos exercicis fiscals.
I això va ser un...
Això va ser un...
El segle, no?
Ella va posar un anunci a l'ABC i al País que deia atención a los autores, el próximo ejercicio fiscal, bla, bla, bla.
Són iniciatives increïbles, no? Això posa un anunci, autores, escritores...
Exacte.
Estat atentos.
Jo vaig preguntar a l'agència i va ser gratuït l'anunci, em va dir no, el van pagar.
Això està bé. Salvador, va.
Deia la mamà grande, no? Perquè vostè deia que començava el seu llibre em va canviar la vida. Era no només un agent literari a l'ús que el que fa és representar davant d'uns tercers, normalment els editors, els drets d'autor i per tant negociar en nom d'ell, que té capacitat i té possibilitats per saber com funciona el mercat editorial, que no el mercat de la creació al qual se dediquen els autors. Però vostè diu em va canviar la vida. En quin sentit li va canviar la vida? Més enllà d'aquesta funció estrictament, diguéssim, d'una professió, Carmen va significar molt més per molts d'aquests autors.
Sí, jo començo el llibre dient això, Carmen Balcells em va canviar la vida. Canviar la vida dels seus escriptors era una cosa normal amb ella, no ho era tant per nosaltres, que algú ens canviés la vida. No és sols l'aspecte monetari, no sols és que cobressis el dret d'autor, sinó que ella et feia sentir professional. És a dir, et feia sentir que si tu havies escrit un llibre, eres algú, no eres una persona insignificant. Eres un autor o una autora, eres algú que oferia al món una possibilitat de veure el món mitjançant els teus ulls. Allò que diu el Machado, de veir-me quan t'escribo, doncs això. Reivindicava també que nosaltres tinguéssim aquest orgull. i que aquest orgull fos reconegut. I una de les coses que més amb ella li semblava que no havia arribat doncs, en aquesta possibilitat de demostrar era que deia sempre que qualsevol esportista tenia més espai en un diari que qualsevol escriptor.
Encara
cosa
passa,
que és absolutament...
Això, eh?
No, encara passa i en escreix, imagina't. Moltíssim. I fins i tot us diré que jo que sempre tinc aquesta sensació de que a França els autors són més estimats, quan mor Albert Camus, que jo em vaig estar passant la premsa francesa per una novel·la que vaig fer, es mor també un ciclista, un important ciclista francès. El ciclista, la mort del ciclista, ocupa més espai que la mort d'Albert Camus a la premsa de províncies, que és la que jo vaig mirar. Per tant, si amb Camus, Premi Nobel i tot això, i França, passava, ara que els escriptors ja no som ningú, imagineu-vos.
En aquest sentit... Sempre sereu alguns escriptors, Carme.
No.
Mediàticament, no. Parla mediàticament.
Ja, però
bueno. No, jo crec que la literatura està molt i molt de capa caiguda. No?
Bueno. Carme Balcells ha deixat, ha deixat algú que segueixi la seva línia, o diríem, alguns dels... actualment els agents realment segueixen Carme Balcells o cadascú, no hi ha ningú que tingui capacitat en aquest moment de la capacitat d'ella per arribar i arribar a transformar aquests autors en grans personatges.
Jo crec que el motlle es va trencar amb ella, això per descomptat, no hi ha ningú que li iguali, penso, però hi ha agents, especialment dones, aquí a Barcelona, molt bones i que fan moltíssima bona feina, i que algunes d'elles, com l'Antònia Kerrigan o com la Sílvia Bastos, per exemple, varen ser persones que van treballar amb la Carmen a l'agència. Per tant, hi ha una escola de gens que continua. El que passa és que la Balcells va tenir també l'enorme sort de que l'any 65 es va topar amb un autor que va tenir un èxit enorme, jo crec que en part gràcies a ella, que va ser Gabriel García Márquez.
Deies que la Balcells ha fet escola, ha creat escola, però el personatge Carmen Balcells és irrepetible.
Jo crec que
no?
Sí.
I vull dir... No podem comparar ningú amb la Carmen Balcells, no? Vull dir, dius, ella va marcar una època, una forma de ser, un estil, una forma d'actuar, no? Ara, clar, hi ha successors o successores, però no trobareu una Carmen Balcells 2, no?
No, jo crec que no...
Tampoc poder cal buscar-la, no? Vull dir, no. Un capítol tancat i dius, bueno...
No, ja està molt bé que ella fos l'agent número 1, no sols era l'agent número 1 de Catalunya, d'Espanya, sinó que era l'agent número 1 del món en relació a la literatura espanyola, també brasileira i en certa mida també catalana, és a dir, la literatura ibèrica.
Ella tenia un poder d'atracció especial, Carmen Balcells.
Sí, era una gran seductora. Era una enorme seductora.
Per parlar de tot el que va portar de Sud-amèrica cap a Espanya, vull dir, clar, has de tenir alguna cosa especial, no?
Sí. L'altre dia Vargas Llosa recordava com ella es va presentar a Londres. Ell feia classes en una universitat, escrivia tancat a l'habitació mentre la Patrícia estava amb les criatures, i que ella es va presentar allà i li va dir: vine a Barcelona, deixa la universitat i jo et prometo que gràcies a això podràs viure. I es diu que li va dir que guanyaria $500, però no, ell diu que no és així, que li va dir simplement que ella portaria els seus contractes i que a partir d'aquí doncs, podria viure d'una manera, doncs, evidentment, correcta.
I així va ser.
Aquest és un factor molt important, perquè això parlem de Mama Grande, perquè possiblement l'erradicació del món latinoamericà d'associació amb Barcelona no hauria estat igual sense Carme Balcells, perquè Carme Balcells feia una funció de tot, finançava, feia de financera, buscava lloguers assequibles pels autors, és a dir, gent que venia d'Hispanoamèrica corria el boca a orella i deia: estic, aquesta senyora és que t'acompanya, t'ajuda, si tens qualsevol problema te'l solventa.
És més que una gent literària, no?
era tot,
la mare d'ells, com...
feia de mare. Si una parella es barallava, intentava reconciliar-los, si no interessava, li presentava una altra senyora. Si faltava, el Juan Mercè em va dir que ell feia molta il·lusió a cada fei perquè anava d'Espinet amb el Barral i va dir: he vist una casa que la devies de comprar, no? És a dir, era un acompanyament integral, no, de tot.
Es preocupava pels seus, pels seus clients, sí, sí, no? Sí, sí, per vosaltres.
Sí, això ajuda molt a que vagis a una ciutat que no és la teva, perquè et diuen, tranquil, que tens una gent que no només es limitarà a fer papers, sinó que t'acompanyarà.
Cuidarà, t'acompanyarà.
No, no sols això, sinó que a més es volcava amb les possibilitats i sobretot sabia les necessitats de cada un. Sí. És a dir, quan els García Márquez estaven aquí, doncs, això ho explica molt bé la Núria Rodríguez, que encara treballa a l'agència, que era l'encarregada de que si es trencava la calefacció enviar un manobre que l'arreglés. Si s'havien de comprar bitllets per anar a Amèrica, trucar a l'agència de viatges i comprar els bitllets. Però amb d'altra gent que no li demanava tant això, doncs ella sempre estava a punt per ajudar-te. És a dir, que qualsevol persona que vingués aquí o que passés per aquí sabia que la casa de la Balcells era, la podria tenir gairebé com casa seva, o almenys l'agència.
I ha tingut el reconeixement públic o social que vostè creu que es mereix o ha tingut a bé mereixer?
Jo crec que Barcelona té un deute amb Carmen Balcells molt gran, perquè la ciutat la va posar en el mapa literari. Amèrica, l'Amèrica hispana, tothom volia venir a Barcelona. No és cert que Barcelona només fos coneguda pel Barça, en aquell moment va ser coneguda per la qüestió literària, i moltíssims autors d'Amèrica, no sols el García Márquez i el Vargas Llosa, sinó el Fuentes, la Nelly de Piñón, és a dir, los Donoso, una llarga llista d'autors, doncs va passar per Barcelona i va catapultar Barcelona al món. I jo crec que és una llàstima que Barcelona no accepti que aquesta figura es mereix un reconeixement. És cert que li van donar la medalla de l'Ajuntament, és cert que li van donar la medalla al mèrit de les Belles Arts a Espanya l'any 1999 i el 2000 el rei li va imposar. És a dir, aquests reconeixements sí que hi són, però jo crec que la ciutat, la seva ciutat, tot i que ella era de Santa Fe de la Segarra, la seva ciutat va ser Barcelona, i és una llàstima que a Barcelona no tingui ella doncs, un carrer, no tingui ella algun reconeixement especial. I hi ha una altra cosa que a mi m'agrada sempre recordar, és que ella volia que Barcelona fos la seu d'un gran centre cultural que va batejar amb el nom de Barcelona Latinitatis Patria, en el qual doncs, hi poguessin haver els arxius de molts escriptors i poguessin haver moltes possibilitats per la gent que fa recerca, i això no es va portar a terme.
Carme, i per què no es va portar a terme?
Doncs perquè els polítics no els hi va interessar.
Els polítics perquè d'aquell moment, quins eren?
Jo crec que el polític...
Els hem de situar, alguns d'ells, perquè clar, dius, aviam, els polítics...
La Barcelona Latinitatis Patria era un projecte que la Carmen va desenvolupar durant molt de temps. Fins i tot doncs, hi havia doncs, un patronat i la persona, el seu interlocutor era Ferran Mascarell quan estava a l'Ajuntament. El Ferran Mascarell després en lloc es va canviar de lloc polític, és a dir, va passar del PSC, no sé si va tenir carnet mai de Convergència, però sí sé que va ser una persona molt propera a Mas. Jo crec que en aquell moment no interessava a Convergència doncs, fer molt de cas amb una senyora doncs, que sobretot era coneguda per la seva relació amb la literatura en castellà. M'imagino que va per aquí, però jo no he estat mai política, no, més difícil posar-me en el cap dels polítics d'alhora, però ella també recordava sempre que Mascarell havia estat el seu interlocutor, i jo el que sí sé és que la relació amb Mascarell havia estat molt bona, fins que Mascarell doncs, ja deixa aquest fet. Però no va trobar el ressò, sí que puc dir, perquè en el llibre s'estudia, que és que quan ella va morir, el ple de l'Ajuntament de Barcelona va reclamar, o va dir que reclamava, que els documents que estaven ja venuts al Ministeri de Cultura a la seu d'Alcalà tornessin. Però jo no he vist que es fes absolutament res més.
Cap gestió ni cap...
L'altre dia que vaig veure el ministre de Cultura i Zeta, li vaig recordar i em va dir que faria els possibles, tant de bo que això anés així.
Clar, bueno, aviam si recupera aquest projecte que tenia tantes ganes la Carmen.
Sí, Daniel. Efectivament, el procés de la Carmen efectivament situa a una Barcelona una veritable capital cultural. Ara va un aspecte més, però important. Era capital de l'edició en castellà i moltes altres coses. Creu que en aquest moment passat ja uns quants anys després de la mort de la Carme i altres esdeveniments, Barcelona segueix sent una veritable capital cultural o realment han baixat de nivell?
Jo, sincerament, i em sap molt greu, perquè és una ciutat que estimo amb totes les meves forces, crec que no és capital cultural en aquest moment. No veig que hi hagi un interès per part de les autoritats, ni tampoc diria que per part de la societat civil per la cultura. Penso que no, que potser és la capital dels mòbils, potser és la capital, penso que vol ser la capital de la Copa d'Amèrica, crec, és a dir, tota una sèrie, tot un seguit d'aspectes que tenen poc a veure amb la cultura. Crec que va ser capital cultural de l'UNESCO, jo no recordo que es fes res especial, que també hi va haver un projecte sobre els llibres, tampoc recordo que es fes res. És a dir, per altra banda, també s'ha de dir que la cultura és la germana petita i la germana innocent, la germana tarada de totes les possibilitats que hi ha a les ciutats, És a dir, estem en una desculturització, però a mi em sembla que Barcelona s'hauria de posar les piles en aquest sentit.
Això de la germana tarada, sí. M'ha deixat una mica impactat.
Jo crec que tarada sí que es pot dir, el que no es poden dir són altres coses.
Sí, no ho he dit.
Es pot dir políticament.
No, però és que és forta la paraula.
Correcte, per una persona que té una tara, no?
Sí.
Ara que diu això, recordaré una frase de Gario Ferrater, que és un dels grans noms realment que hauríem de recordar més sovint, que ara que celebra el seu centenari, el cinquantenari, el seu suïcidi, va dir allò de quan li van preguntar què, com va la cultura i la cultura, diu, aquesta senyora no me l'han presentat.
Tornant al llibre que has fet, Carmen, la Carmen Balcells treballava amb molts escriptors i amb molts editors. Quins eren els seus amics i quins eren els seus menys amics?
La Carmen tenia...
Jo no sé si tenia amics, jo per això he dit menys amics.
Tenia amics, tenia mig amics, tenia coneguts, saludats, yeah. Com deia el Plano. No, però tenia amics també fora de les lletres, és a dir, la seva gran amiga era una senyora de Saragossa que encara viu sortosament, que es diu Merche Polo, que era íntima amiga de la Carmen, amb la qual tenia una boníssima relació. És a dir, que també hi havia amics que no tenien res a veure amb la literatura. I per la literatura jo crec que el gran amic seu era el Gabriel García Márquez, de la qual ella va aprendre moltíssim, i moltes vegades i el llibre posés una mica aquesta demostració de que ella es devia sentir la cara de l'altra moneda, no? Un era el García Márquez i l'altre era la Carmen Balcells, perquè la Carmen tenia una qualitat extraordinària, que és que ella era capaç, com el Picasso amb el pobre Braque, de captar aquells aspectes que considerava que eren més interessants de tothom i fer-los seus. És a dir, no imitava, sinó que els passava per la computadora cerebral i els feia seus. I en aquest sentit, clar, ella va tractar a moltíssims escriptors interessants. Per exemple, ella era íntima del Sant Pedro. Sant Pedro era un personatge d'una capacitat seductora enorme. Jo el vaig portar una vegada a l'Autònoma a fer una xerrada, em van encarregar que portés escriptors perquè la gent se'ns matriculés, els nens de primer i de més, una cosa que es va inventar el rector, i l'entrada del Sant Pedro amb aquells nens que venien dels col·legis, que havien de fer carrera universitària després, que eren nens de cou, va ser horrorosa, van pensar, aquest senyor gran aquí, però quin horror, no? O sigui, la gent jove amb aquesta...
Quina xapa ens donarà aquest home, no?
Mira, va parlar 2 segons i al final de la xerrada li demanaven que fundés un partit polític. És a dir, se'ls va posar la butxaca, el Sant Pedro tenia una capacitat extraordinària.
Era catedràtic d'economia.
Exacte, catedràtic d'economia.
I després de ser catedràtic d'economia i de jubilar-se va iniciar...
Començar a escriure i va tenir molt èxit.
La seva capacitat com a escriptor.
A més, era un seductor com la Carmen, jo recordo una vegada, jo li vaig presentar un llibre i estava ell signant un llibre i llavors s'acosta una senyora i li diu, José Luis, ¿no te acuerdas de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de ti si estoy a punto de casarme contigo? Jo al sopar li dic, de veritat t'acordaves? Ni idea, ni idea. Però era
un senyor.
La capacitat, ni idea. Bueno,
A lo mejor sí, a lo mejor estudia, vull dir, va perfectament reciclar
ja, ho va reconduir
tot això, ja. Però ja te n'adonaves que era una persona encantadora, ja me l'estimava molt. Doncs del Sant Pedro ella també va aprendre, és a dir, va aprendre del Manolo Vázquez, del qual adorava, és a dir, era una mena de com et diré, d'esponja,
sí.
Capaç d'agafar els aspectes més interessants de tothom i fer-los seus.
I escolta, Carme, i la unió García Márquez Carme Balcells com va néixer?
Com vols dir?
Com es van conèixer?
Com es van conèixer?
La relació, com va
començar
anar,
el món literari?
Això és molt interessant perquè
a partir d'aquí va començar tot, no?
Clar, el 1965 la Carmen va fer el primer viatge a Amèrica, després en faria molts, amb el seu marit, que el seu marit sí sabia anglès, ella no en sabia massa. I aleshores, després d'aconseguir que els americans paguessin $1,000 pels 4 llibres de García Márquez, se'n va anar a Mèxic amb el contracte signat i $1,000. I el García Márquez li va dir, esto es un contrato de mierda. I llavors ella es va quedar molt impressionada, va pensar que aquest tio era un tio doncs, molt despòtic i molt d'això, però com que el García Márquez tenia una gran capacitat també de seduir, els dies que va estar a Mèxic doncs, es van entendre molt bé. I li va firmar un contracte fins a l'any, em penso que és 5.000 o no sé, una cosa doncs,
tota
desapoderada, clar. Aleshores, a partir d'aquest moment, ella va tenir els drets de García Márquez, menys de 100 anys de soledat. De 100 anys de soledat els va signar el contracte ell directament amb els editors, però ella va tenir totes les traduccions, que van ser un èxit mundial enorme. És a dir, el García Márquez realment va ser, jo crec que, la millor opció que mai va tenir la Carmen per poder funcionar. I en aquest sentit, a partir d'aquest moment, doncs, van ser íntims i ella també li va dir que vingués a Barcelona. I ell va venir a Barcelona i va estar aquí doncs, una barri de Sarrià doncs, força anys. No? I cada tarda baixava a l'agència i li deia a la Carmen que era Superman. No Superwoman, Superman.
Sergi.
Sí, no, és curiós... Aquest caràcter d'empresa multiserveis que tenia la Carmen Balcells, no?
Era un pa complet, no? Si estaves amb ella, tu tenies...
També es trobava a faltar als carrers, al carrer Ocio,
sí,
no? Carrer Capodata, no? Hi ha plaques de...
Que jo sàpiga, no? Hauria d'haver.
Plaques de Vargas Llosa, García Márquez... És que aquí anem perdent oportunitats una darrere d'altra, no? Ciutat Cervantina, de Carmen Balcells... Si no és a Carmen Balcells, els escriptors que va portar a Carmen Balcells, que són de dimensió universal, tampoc.
És que jo no ho entenc. Precisament l'altre dia el García Márquez, que el Mario Vargas, em va explicar una cosa, jo li vaig dir, lo puedo decir? I em va dir, sí, claro, que va venir a Sarrià fa poc ensenyar-li al seu fill, a recordar els llocs on havia estat, i una senyora des d'un cotxe el va cridar, i ell es va acostar i li va dir, hijo de puta. Clar, això diu molt poc de la nostra ciutat i és evidentment una llàstima, perquè el Mario Vargas pot tenir una opinió sobre Barcelona en aquest moment que no ens agradi, però evidentment ningú pot discutir que gràcies a Mario Vargas la ciutat té també més prestigi, perquè ell va parlar de Barcelona i va parlar de Barcelona amb molt d'elogi durant el temps que va estar aquí. És a dir, que la ideologia hagi de marcar l'interès que nosaltres tenim per un escriptor són els seus llibres, en tot cas, és la seva literatura.
I mai arriba l'insult d'aquesta manera.
I a Hispanoamèrica es coneix Tirant-lo Blanc gràcies a Vargas Llosa.
Exacte. No, és que Vargas Llosa coneix molt bé la literatura en català i, a més, ell va ser precisament la persona que va fer un curs a l'Acadèmia de Bones Lletres on la Montserrat Roig el va escoltar per primera vegada sobre Tirant-lo Blanc. És a dir, és absurd, crec jo, tenir aquesta mira tan
curta,
estreta, amb mallorquí en diem cucales, això que porten els ases.
Cucales,
això que porten els ases.
Tot i que jo crec que a vegades hem de ser conscients de que hi ha idiotes i, per tant, no hem d'aixecar la categoria d'idiotes a la Generalitat, al conjunt de gent. No? Jo crec que aquesta dona, desgraciadament, pues tenia una no acurada opinió o sectada opinió sobre aquesta persona, que jo crec que tampoc l'hem de categoritzar com que fos la societat en general. Ho dic perquè a vegades aquests casos sí que he vist que s'ha produït inclús amb altres persones.
No, però tu vas i dona aquest tipus d'insult i, home, i que, en fi, dius...
Sí, bueno, que li fan, òbviament...
Estuve en Barcelona i me dijeron esto.
Sí, però vull dir, però que no necessàriament aquella persona tingui per què representar el conjunt de la societat.
No, però això, malauradament, funciona així, és una llàstima.
Insults, quan més lluny millor, eh? Estic escoltant converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte amb el Dalila Gassa, Salvador Guillermo, Sergi Dòria, convidada d'avui la escriptora i acadèmica de la Real Acadèmia, Carmen Riera. Estem parlant del seu llibre que acaba de publicar ara, una biografia de Carmen Balcells, la... podríem dir, aquesta primera gran agent literària d'Espanya, Carmen Balcells, traficant de paraules. Arribat a aquest punt del programa, us he de recordar aquesta iniciativa que posen en marxa la gent de l'Eurostars Gran Marina. Com sempre, divendres i dissabte podeu venir a sopar, dormir i esmorzar, ven a cenar, queda't a dormir, pots fer esmorzar també, per 150 euros. I a més, com estem ara mateix en el 20è aniversari d'aquest hotel, de l'Eurostars Gran Marina, doncs teniu un còctel de benvinguda, que a més estarà amenitzat, aquest còctel de benvinguda, doncs per un recital d'òpera, per celebrar aquest aniversari, aquest 20è aniversari de l'Eurostars Gran Marina. Com pots gaudir d'aquesta oferta, d'aquesta possibilitat de venir aquí a sopar, dormir i també esmorzar per 150 euros? Doncs mira, doncs tens dues maneres de poder-ho fer. Una és trucar per telèfon 936039000 indicant el nom de la promoció Cena, o si no també pots entrar dins de la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i aquí introduir el codi Cena. 150 euros per tu i la teva parella, vine a sopar, queda't a dormir, també pots esmorzar divendres i dissabte. Jo crec que val la pena que ho pugueu disfrutar, com estem disfrutant avui, aquest dissabte, nosaltres aquí, amb el Sergi Dòria, amb el Daniel Rassa, Salvador Guillermo i la nostra convidada, aquesta escriptora de luxe, Carme Riera. Carme, més coses que estan segurament reflexades en aquest llibre que del que estem comentant avui, Carmen Balcells, traficant de paraules. La relació de dos monstres del món de la literatura espanyola i catalana, Carmen Balcells, José Manuel Lara, Hernández, l'avi, el abuelo. Què?
Doncs
què ens pots dir?
Eren dues personalitats extraordinàries. Jo crec que eren dos taurons, dos combatent de manera doncs aferrissada, uh-huh. I en aquest sentit doncs jo vaig poder veure'ls alguna vegada doncs amb combat singular perquè cada un defensava doncs un aspecte que li interessava amb ell. El Lara defensava més drets d'edició o d'editor i la Carmen defensava més drets pels autors, no? Però jo crec que s'estimaren molt i que van ser, doncs, van estar gairebé a la mateixa alçada en molts aspectes, eh? La Carmen, quan va morir el vell Lara, va tenir un gran disgust, eh? I tot i que després es va dur molt bé amb els fills i sempre amb l'editorial Planeta, doncs ella tenia molt bona relació.
Va ser un començament impactant fort la relació entre la Carmen Balcells i l'Anna.
Jo crec que sí, és a dir, jo crec que ella admirava molt.
Dius, dos taurons, vull dir, el primer contra entre ells dos, hauria de ser d'aquella...
Dos taurons. Sí, no? Ella admirava molt el Lara perquè el Lara havia estat un boi de la Celia Gámez, eh? Sí. I a més d'això, doncs era una persona que havia sorgit del no res, el seu pare, per altra banda, el seu pare era un metge rural, vull dir, tampoc no era un pastor, el pare, és a dir, que alguna havia tingut la sort doncs, de tenir segurament llibres a casa, però malgrat això no era una persona que llegís, era una persona que tenia un sentit del negoci enorme. La que llegia era la seva dona, la Maria Teresa, que era una persona cultivada i culta, i és la que evidentment en aquest sentit el va ajudar molt. I ell doncs va muntar l'editorial pensant doncs que els llibres havien de fer canviar la gent, o sigui, amb una idea de la cultura molt interessant.
Sí.
I quan ja havia fet comprar llibres tot el cinturó vermell de Barcelona, va pactar amb un fuster que el que havia de fer era vendre-lis una llibreria. És a dir, jo ho trobo absolutament genial.
Genial.
Ara, a vegades, doncs jo, com que a mi els llibres a casa em crien, doncs vaig a buscar una llibreria, doncs jo que sé, IKEA. IKEA tenia tres models de llibreria i ara costa molt que n'hi hagi una. Què vol dir això? Que la gent a casa no té llibres. Que en el moment en què l'ara comença l'editorial, sí que els llibres eren un ingredient cultural important.
Molt bé. Daniel.
Sí, enllaço amb l'ara, perquè és una gran empresa. Estem en un procés de concentració empresarial, molt concretament en el món del llibre. Pràcticament hi ha un parell de grans editorials o empreses que tenen diverses edicions i una plèia de moltes de petites editorials. No? De cara als autors, en aquest moment és un problema seriós el fet de que, si no poden entrar en aquestes grans editorials, van a publiquen en editorials molt petites, 500 exemplars, 300 exemplars, no es fa cap projecció. Ho té difícil avui un escriptor per anar endavant. Un escriptor, no dic ja una celebritat, sinó un que comença. Un que és un nivell mitjà, no?
És molt difícil, però també ho era quan jo vaig començar. És a dir, el món del llibre és un món complicat. El que passa és que moltes vegades els editors no es volen arriscar perquè saben que el llibre, si no és d'una persona molt coneguda, si no és d'una persona que surt a la televisió i que va als concursos literaris, doncs no es vendrà gaire. Això és evidentment així. Però després ja han sorgit unes editorials que tu doncs pagues el llibre i que elles distribueixen en funció dels exemplars que tu vols comprar. Jo crec que en certa mida això no és una solució dolenta, perquè les mateixes persones de Gallimard, de la gran editorial francesa, diuen que si Proust arribés amb el seu manuscrit ara, no el publicarien. Uh-huh. És a dir, que en aquest sentit les coses han canviat molt. Les edicions literàries, és a dir, la bona literatura, ven molt menys que un manual d'autoajuda. Els manuals d'autoajuda sembla ser que són els llibres que més es venen. Per què? Doncs perquè la gent, encara que el gremi d'editors digui el contrari, jo crec que la gent llegeix molt menys que quan només tenia aquest entreteniment. Pensem que la televisió va treure gent a la lectura, però és que ara les sèries treuen molt més, perquè una sèrie doncs està perfectament feta perquè duri 45 minuts i te'n vagis després a dormir tan tranquil·lament pensant doncs en què ha passat amb la sèrie i el dia següent continuïs.
El que passa que els psicòlegs sempre diuen, escolta, poca tele, poc telèfon mòbil i llegeix més, sí. Que t'aniràs a dormir molt més tranquil i molt més relaxat.
Clar, però jo recordo fa 15 anys al metro de Barcelona, jo empro transport públic i aleshores la gent portava un llibre.
Ara no.
I ara només porta un mòbil, veus molt poca gent que llegeixi.
Com llibreries, Carme, cada cop queden més llibreries.
Sí, però jo crec que viuen dels manuals d'autoajuda.
Home, algunes llibreries...
D'una altra cosa.
Hi ha una segona part, hem parlat de Dara, però hi ha una segona part que aquests taurons, diem, aquests gegants del món de l'edició, de la gent i d'editor, es tornen a trobar el senyor Dara Bosch, que ja estava bastant perjudicat, s'acabava d'operar del càncer d'esòfago, que li va dir te veu muy bien, li va dir a Carmen Balcells, es van trobar amb un... crec que ho va fer el Xavi Allen a La Vanguardia, van tenir una trobada patrocinada per La Vanguardia,
sí.
I van tenir un diàleg, no? El Dara Bosch i ella, no? I va dir, te veu muy bien, i dice, hombre, Carmen, dice que m'han sacado un metro d'intestino, no sé què, no? I
no
era
ja
la visió de després, no? Com una visió cap enrere, no? De dos persones ja grans, no? I que tornaven a parlar, no?, d'alguna manera del que havien viscut. Tu te recordes aquella trobada?
Sí, la tinc a més i la recordo al llibre, perquè va ser una trobada doncs, molt, molt interessant, sí. Això, no? El pare havia estat el gran tauró, però el fill seguia sent, evidentment, tauró, i ella continuava, és a dir, en aquest sentit, doncs, ella se mirava sempre amb els grans, és a dir, per això quan a mi em pregunten, és veritat que li agradava tant el poder? Jo dic, sí, li agradava moltíssim, però el poder perquè després aquest poder li pogués servir. És a dir, quan torna, quan pot repatriar el cadàver del Manolo Vázquez gairebé 30 hores, quan segurament si no hagués estat el Manolo Vázquez que ha hagut d'estar a Bangkok vés a saber 6 setmanes, ho fa perquè truca a la Moncloa. I a la Moncloa i a l'Aznar, que és amic seu. És a dir, en aquest sentit, la Balcells sabia, on sempre deia una cosa molt, molt interessant, deia el que sempre s'ha d'intentar és trucar al número no equivocat, al número correcte, i preguntar per la persona que necessites i que s'hi posi immediatament. Això era el lema.
I ell aconseguia.
I ell aconseguia.
Escolta una cosa, Carmen. La Carmen Balcells, tu dius que a nivell professional era una persona forta, valenta, atrevida, que difícil de negociar. A nivell personal també era així o era més sensible?
Jo crec que jo parlo en el llibre de la persona i el personatge. Sí. La persona era fràgil, malgrat aquesta aparença, era tímida, malgrat la possibilitat doncs, aquesta de representar davant del món, que era una Leo, això és important. Ella, jo no crec massa amb els signes del zodiac ni aquestes coses, però en el seu cas, el fet de ser una lleó, una lleona, era molt clar.
Ho representava, representava perquè, el signe.
Perquè representava aquests aspectes, però per l'altra banda podia ser enormement vulnerable. És a dir, si un autor s'anava a una autora, s'anaven de l'agència, plorava i era com si l'hagués abandonat l'amant més important de la seva vida, quan se'n va anar, per exemple, el Luis Goytisolo. És a dir, que en aquest sentit era fràgil i era vulnerable. Una paraula la podia ferir moltíssim.
I com va començar ella? Perquè començar en aquest camp, vull dir, perquè ella venia de la Segarra i arriba a Barcelona. Abans de què s'havia dedicat, abans de començar amb tot això, o ja va anar, des del primer moment, ella va anar en aquest camp, no?
Ella era d'una família, el seu pare tenia una ramaderia, és a dir, de petits propietaris rurals de Santa Fe de la Segarra, i aleshores la seva mare, que era com més culta que el pare, va considerar que la Carmen ja tot el que li havien pogut ensenyar a la petita escola del poble ja ho havia après, i que havia de defensar-se per si mateixa si a lo millor doncs, es quedava soltera, que això era una qüestió que a l'època, als anys 40, doncs, era important. I aleshores va venir a Barcelona a estudiar peritatge, és a dir, va estar interna a les monges que tenen el convent aquest preciós gaudinià a Ganduixer,
Les
Teresianes, exacte. I allà no va fer el batxillerat, no tenia ni el batxillerat la Carmen. Tenia aquests estudis de peritatge mercantil i un títol després dels alts estudis de peritatge, és a dir, això. I treballava amb una empresa d'uns consignataris i de més, i després amb una empresa tèxtil de secretària. I un bon dia va passar per allà un senyor que volia que un client seu doncs, li publiquessin un llibre, un senyor que venia de Brasil. I la persona aquesta que l'acompanyava era el Servià. I li va dir... Sí, i ella va entrar en contacte amb el món editorial acompanyant aquest senyor que volia publicar un llibre. Temps després... el Servià li va dir que una persona de Madrid que tenia una petita representació editorial, és a dir, una petita agència que es deia Acer, necessitava una persona a Barcelona que representés els seus interessos i potser amb ella li podia interessar. I així va començar, diguem-ne, relacionant-se amb el negoci editorial, però ella no va deixar en aquell moment de ser secretària d'aquesta empresa, és a dir, que va ser un cúmul de casualitats que entrés amb aquest món. Però doncs... si em deixeu només un segon, hi ha una figura important en el món de la Carmen Balcells, que és el Jaume Ferran, el poeta de Cervera. que la introdueix en certa mida amb els seus amics, el Castellet, el Barral, el Guitisolo, és a dir, que fa també de pont.
Molt bé, doncs parlant dels inicis al món de la literatura i de l'edició de la Carme Balcells, hem de tancar el conversa d'aquest dissabte que l'hem fet amb la Carme Riera, escriptora que acaba de publicar el llibre, la biografia de la Carme Balcells, Traficant de paraules. Carme Riera, moltíssimes gràcies per compartir aquesta conversa.
No, moltes gràcies a vosaltres,
que
ho he passat molt bé.
Sergi Dòria, Salvador Guillermo, Daniel Arasa, gràcies. Tornem dissabte que ve, converses, cadena Copa Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.